Tenim ja en línia el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, no és la primera vegada que ens trobem en aquesta situació, una topada o un pols entre la Generalitat i els tribunals per les restriccions anti-Covid. I, a més, això no només ha passat a Catalunya, ho hem vist recentment, i, a més, amb tots els altaveus a la Comunitat de Madrid. Jo no sé, senyor Nieva, han de tenir els jutges l'última paraula sobre decisions que afecten qüestions sanitàries, que afecten la salut de les persones?
I sobre moltes altres coses, perquè els jutges decideixen quotidianament sobre temes de medicina, de biologia, d'enginyeria, d'arquitectura, és a dir, els jutges o el dret s'ocupa de la vida quotidiana i de vegades, si no és infreqüent, doncs hi ha diferents ciències implicades i llavors el que fan els jutges és cridar un pèrit al procés perquè els doni els coneixements que ells no tenen. I llavors el que han de fer els jutges és intentar entendre els coneixements d'aquest pèrit, és a dir, aquest pèrit ha d'explicar-se amb claretat, igual que han de fer els metges aquí ara, i a partir d'aquí el jutge i qualsevol altra persona, però amb coneixements jurídics, podrà avaluar si allò que està dient el metge és potser doncs, un excés de zel, no? Vull dir, allò que es diu en castellà cortar por lo sano, no? És a dir, que vol fer tot el possible, però és una cosa que no seria gaire racional des del punt de vista dels drets fonamentals, o bé, doncs endavant, i allò doncs, sembla necessari, sembla ben justificat, però clar, els metges s'han d'explicar amb la mateixa claretat i totes les dades que ens demanen tantes vegades els juristes quan fem sentències i altres tipus d'escrits judicials.
En aquest cas, el TSJ no està dient que no accepti les mesures, sí que posa en dubte i assenyala algunes qüestions molt concretes, d'efectes de forma en algun cas, i demana més temps per prendre una decisió. Però clar, mentrestant, la Generalitat, i això ho vam viure ahir a la tarda, durant unes hores de molt desconcert, la Generalitat tira pel dret, tira endavant algunes mesures, per tant, ara mateix està incomplint la llei, la Generalitat està desobeint, en quina situació legal es troba?
No, no crec que estigui desobeint. Està prenent una actuació que jo no m'atreveixo a qualificar perquè no tinc tota la informació disponible, no? Però, òbviament, és una actuació arriscada, sobretot si mires el que estan fent a la resta de països. És a dir, aquí no hi ha una unanimitat. Ara estava citant el cas d'Alemanya, allà tenen una expressió que diu tots cuinen la seva sopa, no? És a dir, cadascú cuina la seva sopa, no? És a dir, que cadascú fa una mica el que vol. Per tant, és molt difícil d'avaluar si estan fent el correcte o no estan fent el correcte, però el que sí que és evident és que volen protegir la població i el tribunal, de moment, no ha dit que no. No sabem què dirà el tribunal, eh? Vull dir, hem d'esperar fins al final, però de moment no ha dit que no, i per tant creuen que aquesta mesura està justificada, creuen que efectivament doncs, així eliminaran els contactes. Suposo que han verificat que efectivament els últims contagis s'han produït, sobretot a bars i restaurants, i ho dic perquè és que allò ho han de dir, perquè si no, no tindria sentit la mesura, eh? I a partir d'aquí, doncs, suposo que amb tot el suport de totes aquestes dades tècniques que tinc la convicció de que han de tenir, doncs llavors, efectivament, prenen la decisió en espera del que diguin els tribunals.
Clar, és que potser aquí ara el Jordi Nieva està tocant el moll de l'os i és que no s'han donat aquestes dades que confirmin que siguin els bars i restaurants un punt on s'estiguin disparant els contagis. De fet, ahir mateix li demanava a la consellera, són un focus de contagis els bars i els restaurants? I ens deia que no.
Doncs, escolti'm, és que perdoni, l'anava a interrompre perquè tenia moltes ganes de parlar, però és que vostè ha dit exactament el que jo pensava. És que, clar, si no poden demostrar això, i llavors podem tenir altres hipòtesis, com per exemple, penso, que també s'ha dit a la tertúlia molt encertadament, escolta'm, estem a 16 d'octubre, fa unes 3 setmanes que hem obert els col·legis. No serà potser, i és el mateix que han fet a tota Europa, no serà potser que els col·legis sí que tenen un paper més preeminent en aquesta matèria i no bars i restaurants que porten oberts des del maig i no havíem produït aquest tipus de pujada de contagis? Doncs, sincerament, jo sóc jurista, no ho sé, no ho sé. Ho formulo com a ciutadà perquè el govern té l'obligació d'explicar-me, dintre d'una democràcia, té l'obligació d'explicar-me les dades que tingui. És a dir, no es pot escudar en dir, doncs, no, això ho hem estudiat, hi ha molt d'estudi al darrere, ho hem verificat... No. S'ha de sortir, com surt quotidianament Angela Merkel, o surten altres dirigents d'Europa, donant moltes dades de manera comprensible a la gent, instant-los a fer molta pedagogia perquè la gent es comporti com s'ha de comportar, amb una paciència infinita, que és la paciència que, òbviament, s'ha de tenir. Òbviament, és molt més fàcil aquí prohibir, tancar i prendre mesures dràstiques que siguin així molt espectaculars, com fer que tothom vagi amb una mascareta pel carrer, malgrat que vagi al mig de la muntanya tot sol, no? Vull dir, tot això és molt espectacular. Però, realment, el que en una democràcia... No és que ens cal que ens expliquin, és que tenen l'obligació d'explicar-nos als ciutadans, és el perquè del que fan. I no som idiotes, ho podem entendre, si se'ns explica amb claretat.
Clar, això ens porta a pensar doncs, en els responsables de bars i de restaurants, que són els que avui els està tocant el rebre. Mentre el tribunal no es pronunci, què han de fer aquests establiments? Estan en una mena de llim?
No, a veure, si s'ha publicat, que la veritat és que ho desconec.
S'ha publicat,
perfecte.
Sí.
Clar, si s'ha publicat el DOC, allò és immediatament executiu. Per tant, no poden obrir. Una altra cosa és que ens sorprengui el Tribunal Superior de Justícia aquest matí dient que aixeca aquesta prohibició i llavors ja poden tornar a pujar la persiana. Però, a veure, és que no es poden produir aquests episodis. No podem comportar-nos com si estiguéssim al segle XIX o al segle XX, que nosaltres presentem un paper al tribunal i aviam el tribunal reunit en secret, aviam que diu no. En un tema tan important com una pandèmia, entre autoritats ha d'haver-hi una col·laboració estreta. Ho diu la Unió Europea, no ho estic dient jo, eh? Mm. És a dir, no és inusual que es truquin, que parlin del que faran, que ho expliquin. Si el tribunal té dubtes, com ha passat, doncs que els digui, escolti'm, és que necessito més informació, etcètera. És a dir, que hi hagi una comunicació més fluida, perquè si no, al final, la població no sap què fer. I els pobres amos de bars i restaurants, doncs clar, es queden mirant a l'aire i dient, a veure, si jo tinc un bar que és molt petit i tinc una terrassa que està a l'aire lliure, que probablement si aquesta terrassa la tinguessin a Alemanya o a Holanda, amb el clima que aquí tenim, me la deixarien tenir oberta, perquè l'altre dia el viròleg alemany Christian Drosten, és a dir, el més important, el que està dirigint tot allò, va dir, no, jo vaig a restaurants, el que passa és que sempre sec fora. Sempre m'assec fora. I, clar, aquí tenim aquesta oportunitat. Allà no la tenen, per això tanquen bars i restaurants. Doncs bé, és tot això el que efectivament cal explicar bé, perquè segur que està justificat, eh? No ho poso en dubte, però que ho expliquin.
Clar, falten explicacions. Professor Nieva, hi ha una altra qüestió que afecta l'àmbit de la justícia en aquestes últimes hores, i és aquesta intenció que té Pedro Sánchez de reformar a través d'una escletxa, diguéssim, política, el sistema pel qual es reforma la cúpula judicial. Ha anat a Brussel·les Pedro Sánchez i ha tornat amb un bon clatellot, perquè Brussel·les diu que no li acaba d'agradar com ho està plantejant. Quina és l'opinió del professor Nieva en aquest tema?
Home, se'l mereixien. Jo ahir vaig publicar precisament un article a Fassungslok en una revista alemanya, és un article breu i comprensible, no?, amb el qual explico que això efectivament no es podia fer, perquè, a veure, ja és una irregularitat que el poder legislatiu esculli la cúpula d'un altre poder, si creiem amb la divisió de poders. Això crec que ho entén tothom. Però, bueno, aquí ho fem perquè als anys 80 el Partit Socialista va pensar que la judicatura que venia del franquisme era molt conservadora i que, clar, que si deixàvem l'elecció directa als jutges, llavors què passaria? Doncs que tindríem un poder judicial conservador per sempre més, no? Clar, ara què passa? Ara passa una mica, no el mateix, però una situació similar en el sentit de que les associacions judicials que els mitjans de comunicació qualificou com a conservadores són les que tenen més associats. I llavors, clar, si permets que escollin directament a la cúpula judicial, llavors et trobaràs exactament amb el mateix problema. Llavors, clar, cal dissenyar algun sistema i alguna proposta he fet en aquest sentit perquè tota la carrera judicial, tot el cos judicial, sigui molt més plural, perquè al final el que hem d'anar és amb una compensació d'ideologies entre els jutges de manera que aconseguim la neutralitat. No és bo que predomini ni una ideologia ni l'altra. Miri el que està passant als Estats Units amb els tres magistrats que ha designat Donald Trump. Allà, no sé, ho tenen coll avall, ho tenen assumit que això és així, que escolta'm, que això reflecteix majories socials i que, per tant, doncs, si dura el temps que duri, doncs t'has d'aguantar, però jo crec que, malgrat que ho facin als Estats Units, hi ha solucions millors, i aquesta que estic dient, és a dir, fer que s'arribi a la professió de jutge tractant de que hi hagi més pluralitat ideològica, jo crec que és bastant important, i aquesta seria la solució final.
Professor Jordi Nieva, moltíssimes gràcies. Com sempre,
gràcies.
Claríssim. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, un plaer.